Información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre, encantadíssim de parlar amb vosaltres. Benvinguts. Què tal, com esteu? Uf, estic flipant amb aquestes temperatures, eh? No sé si algú ha de negar allò del canvi climàtic o no, però aquestes temperatures són i estem a 20 d'abril. Estem a 20 d'abril. Què passarà quan arribi mitjans de juliol o a l'agost, quan estem a l'epicentre de l'estiu? Què podem esperar? Quantes onades de calor ens esperen? D'això en parlarem. No avui, eh? Dic que són temes futuribles que tindrem. Allò, oh, quina calor que fa, quina... Bé, són episodis que ja hem parlat moltes vegades. Però avui també parlarem d'una tempesta, si em permeteu. Per començar, una tempesta de la que em crida l'atenció una cosa. Em crida l'atenció una cosa. Ningú està parlant d'això. No és que nosaltres som més guais que ningú, ni molt menys, eh? Ni molt menys, ni molt menys. Però en sobte, i estic molt escandalitzat. Molt escandalitzat. Jo ho poso sobre la taula a veure si ho compartiu amb mi. A veure si ho compartiu amb mi, eh? Perquè igual sóc jo, que me hago mayor. L'altre dia el meu fill em va dir, ets un boomer, no entens, ets un boomer. I jo estava allà, xico, igual sóc jo. Mireu, us poso en context, eh? A veure si ho compartiu això amb mi o no. A la setmana passada es van fer les proves de diagnòstic a segon de l'ESO. A segon de l'ESO. Què són aquestes proves de diagnòstic? Són proves que avaluen les competències i els coneixements de l'alumnat de segon d'ESO, bàsicament. És igual, és a dir, com ho vamos? És allò de... Le damos el botón de diagnóstico del cotxe, a ver si hay errores i tal, pues això és tres quarts del mateix per als alumnes, en aquest cas, de segon de l'ESO. És per veure com anem, com va el tema, no? És una avaluació externa amb una finalitat, això, orientadora, bàsicament, sobretot per als centres i per al conjunt de la comunitat educativa, per veure com anem, no? I llavors aquí, doncs, parlem de matemàtiques, parlem de les llengües... I aquí és on vull anar a parlar, a les matèries de llengua. O sigui, castellà, català o la llengua estrangera, que seria... Ara no sé si es diu estrangera, ara. Seria anglès, francès o xinès o la que toqui. Bé, dins d'aquestes competències, d'aquestes proves de diagnòstic, a la matèria de llengua... està el listening, en anglès seria el listening, l'escoltar, llengua seria la català i castellà, suposo que no, però en l'anglès posen a veure si l'entens, però no hi ha prova escrita. I aquí em crida l'atenció. Això em crida força l'atenció. No hi ha prova escrita. Clar, on està el què de tot això? Si tu i la intenció de fer aquestes proves magnífiques de diagnòstic a segon de l'ESO és saber en quin nivell estem en qüestions, en aquest cas, de llenguatge, de llengua, sigui catalana, sigui castellana, sigui anglesa, sigui francesa, no fas una prova escrita? No fas una prova a veure com escriuen els nanos en català o castellà, quin tipus de faltes d'ortografia tenen, com ho tenim, com fan la construcció de frases, com elaboren un discurs, un dictat. No ho fas? Clar, a mi, particularment, em sembla una mica escandalós. Una mica escandalós perquè darrere de tot això no puc evitar pensar que és una mica aixecar l'alfombra, aixecar la catifa, per ficar sota la catifa coses que no volem veure. Coses que no volem veure. I el que no volem veure, això ja és cosa meva, eh? És que el nivell a l'hora d'escriure... doncs deixa molt que desitjar. Que les faltes d'ortografia deixen... Bé, són un escàndol, fins i tot. Possiblement hi ha universitats que es puguin estar plantejant que les faltes d'ortografia no comptin com a errades. Llavors, on volem aparar amb tot això? És terrorífic. A mi em sembla escandalós. I parlem de tot això, perquè jo, en tot cas, només puc posar això, i no sé si estareu d'acord amb mi, sobretot el que acabo d'explicar, sobre la taula, però, evidentment, jo sóc una veu com la vostra, que no té una autoritat i un coneixement profund de la situació com per anar més enllà del pensament en què m'he fixat, no? Parlem amb el senyor Andreu Navarra, del Sindicat de Professors de Secundària, ESPEC. Andreu, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Benvingut, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Andreu. Primera pregunta és, com és possible que en unes proves de diagnòstiques per avaluar els nanos a segon d'ESO, a les proves de llengua, a les matèries de llengua, no hi hagi una prova escrita?
Bé, la paraula que hauríem de fer servir aquí és pedagogisme i és infantilització. A mi el que em sap greu és que sempre em truqueu per comentar temes ridículs, kafkians, coses que són una vergonya, no? Però perquè sembla això que has dit, que ens fem grans i ens tornem nyanyanyes, però és que realment...
És que clar, jo ho podria dir, però jo ho podria dir tot això també perquè miraria, però jo no sóc autoritzat per parlar d'això. Tu sí, tu ets, a més de profe, estàs en els sindicats, saps de què va? Vull dir, per això et truco, sí, i em sap greu trucar-te per això.
Sí, el nostre sindicat, com sap tothom, però es neguen a dir alguns mitjans, està completament en contra de la política pedagogista i de la infantilització de la secundària. No? Nosaltres creiem en el principi d'especialitat. I què està passant? Bé, el que està portant aquí aquestes lleis, aquests decrets, aquestes polítiques fora assenyades i delirants és el que s'està fent als Estats Units i a Canadà per crear un classisme. No? Es parla ja obertament de tecnofeudalisme. És a dir, que a la pública aculli una subclasse de persones que no tenen drets civils, no? No tenen dret a pensament teorètic i, per tant, no han d'escriure bé. No s'espera que escriguin, no? Estem tornant... S'està arrencant la política alfabetitzada. El que passa és que aquí l'esquerra no llegeix teoria, no? Si tu agafes Franco Bifoverardi, per exemple, o Eric Sedin, ja fa temps que parlen d'aquesta cultura postalfabètica, no? Postalfabètica només pel que no es pot pagar el coneixement privatitzat. No? Llavors, aquestes proves infantils, clar, també podríem parlar de les proves diagnòstiques a primària, perquè també són moco de pavo. Tot això és un exercici...
Ostres, el que acabes de dir té fins i tot un punt conspiranoic importantíssim. Vull dir, és una cosa salvatge, això, eh?
No, no és conspiranoia, perquè ho diuen obertament. És a dir, les declaracions dels responsables polítics d'educació ja diuen que els continguts, que el coneixement és una cosa opressora, que s'ha de ser inclusiu, ser inclusiu resulta que ha de significar que no has de saber escriure o que l'ortografia és elitista. Tot això no és conspiranoia, perquè és es fa a plena llum del dia, no?
Entenc. Llavors,
no sé, la ministra d'Educació, l'exministra d'Educació, deia que ja no cal estudiar res, ja no cal fer res, tenim la IA.
Clar.
Vull pensar i clar.
Tenim la IA, efectivament. Això és la gran preocupació. Tenim la IA.
Les proves diagnòstic, on hi ha uns listenings que són absolutament infantils i on s'han de posar unes creuetes, i això li diuen prova diagnòstica. No és conspiranoia, és el que està passant a plena llum del dia.
I fins a quin punt és una qüestió... Clar, no, evidentment és una qüestió política, això quedi clar. Però per intentar maquillar el fracàs d'un model educatiu que sembla que no està funcionant.
Clar, és que això és un fracàs segons la perspectiva. Segons la perspectiva de la Fundació Bofill, del pedagogisme i de tota aquesta política que està en vigor a través de la LOMLOE, a través de la LEC i dels decrets que fa els governs catalans, és un èxit. Clar, és un fracàs per la democràcia, però és un èxit pel tecnofeudalisme, no? Per aquesta mena de civilització de rentes que s'està imposant aquí. Per què aquest interès en imposar la IA, en què nosaltres deleguem el nostre pensament a la IA, en formacions per utilitzar la IA a la classe? I el que es vol és que la pública no es pensi. I per tant, no s'escrigui, perquè el llenguatge és l'expressió del pensament. Entre pensament i llenguatge, la relació està més que comprovada i estudiada.
Mare meva.
I llavors tots aquests gestors estan treballant per reduir i aplicar domini social contra l'alumnat de la pública. I a més, d'una manera ja cada vegada més explícita, no?
I ningú se n'adona de tot això, d'aquest fracàs. És a dir, on està el què? Perquè això no ho he escoltat ningú que calci la veu davant d'això més enllà de vosaltres i poc que hi hagi més que
bé,
es queixa.
Això queda a la teoria. Ara m'estic llegint, per exemple...
És a dir, més enllà dels professors, ningú es queixa d'això.
Sí, clar que es queixen. Per exemple, doncs mira, m'estic llegint ara un llibre de l'autor Ignacio Castro Rey, que és filòsof, on tot això ho explica. El que passa, el problema és que ningú s'ho mira i si s'ho mira ho nega, no? Vull dir, hi ha un negacionisme de tots aquests problemes de l'educació. I el punt d'arribada és la desigualtat absolutament explosiva que hi ha als Estats Units, on la societat ja salta pels aires i un bufó, que és un assassí i un pederasta, doncs és elevat a la condició d'emperador, no? Ara, Europa ha de començar a reaccionar contra això. Els països rics, per exemple, a Suècia, ja estan tornant a l'analògic, al boli, al paper, a la lectura de llibres, perquè és que tots aquests processos d'infantilització massiva de l'escola el que porten és a polítiques extremistes, no? I ara ens les trobarem aquí, clar.
Clar, bàsicament... Clar, no sé, jo havia escoltat fins i tot que hi havia universitats que s'estaven plantejant o s'estava plantejant el fet de no tenir en compte les faltes d'ortografia. Jo això no... Ho havia escoltat fins i tot, però no sé si això té un fonament
o... Clar, és que el problema és que si arrenques l'escriptura, si arrenques la lectura pausada, si arrenques el pensament abstracte de la primària i a la secundària, et trobes, com em va passar a mi, em van convidar a un tribunal de tesi doctoral a la Facultat de Filologia. I les professores em deien que l'alumnat de primer de grau no era capaç de llegir un poema de 5 línies.
És molt dur, això.
És que jo no m'ho creia. Va dir, m'esteu prenent el pèl, no pot ser. No, m'ho van confirmar i després ho vaig poder comprovar. Clar, estem en una situació de col·lapse total. Però, ojo, és un col·lapse des del punt de vista de la democràcia. Ells estan feliços. Sí. Ells el que volen és col·locar rentes de tecnològiques i reduir la població de la pública a una mena de mà d'obra barata, absolutament obedient i sense cap mena de dret laboral, no? Si tu no saps llegir, no et llegiràs el contracte, no sabràs ni què estàs signant. Per tant, tot això té a veure amb una política laboral futura absolutament cruel i desaforada, no?
Mare meva, mare meva. Doncs, senyor Andreu Navarra...
Bé, algun dia deixa'm portar bones notícies, no? O comentar alguna mena de reacció racional a Catalunya. Ja sé que cada vegada és més difícil, no?, trobar coses que no siguin una mena de laberint kafkià, però és que realment estem en un laberint kafkià, eh? Escoltes Mira... els responsables d'educació... I és que posen les mans al cap de dir estem bastant embogits, no? O sigui, tornem una mica al seny i a la reflexió i a l'ensenyament, no?
Tens tota la raó i prometo que quan hi hagi la mínima oportunitat de parlar d'alguna cosa xula i bona seràs el primer que truqui, t'ho puc assegurar i t'ho prometo.
Bé, però també d'agrair que posis en antena els problemes reals de l'educació i no la cantarella triomfalista... Tecnochachi, que és el que acostuma a haver-hi a la propaganda oficial, però que cada vegada té menys crèdit, també és veritat. Eh? Les famílies se n'adonen i hi ha més reacció, no? Aquest infantilisme. Proves diagnòstiques de segons sense redacció és un disbarat. No?
Totalment. Increïble.
Vull pensar que hi haurà una reacció cívica cap a les coses. Clar, que tinguin alguna mena de sentit.
Jo
no?
Quan he vist això he pensat, igual ho consideren franquista fer un dictado, no sé, igual vés a saber
és
què.
És que ho consideren.
Igual consideren que és una qüestió que estressa o que jo què sé, que hi ha la ultradreta.
És que jo, si estic en un sindicat, jo ara mateix hauria d'estar a classe explicant pues, Cervantes o l'objecte directe. I a més ho feia molt bé i reien tots a la meva classe. Però a mi em van prohibir ensenyar literatura i ensenyar sintaxi. Llavors pensa que fer sintaxi és fer arbres, una cosa automàtica, però això és completament fals. I com que em prohibien ensenyar literatura i em prohibien ensenyar sintaxi, al final vaig dir, però què faig jo aquí? Per què m'han contractat? Què hago jo aquí? Llavors, doncs, vaig anar al sindicat a reclamar poder fer classe i poder ensenyar coses. El nostre lema és volem ensenyar.
Mare meva.
Perquè ara mateix es fa tot d'una manera, les competències, si tu agafes la primera plana de totes aquestes proves diagnòstiques, diuen competències específiques. Les competències són habilitats professionals. Estan introduint la disciplina laboral en coses que haurien de tenir un sentit didàctic i un sentit pedagògic. És un dispositiu de domini social. Totes aquestes proves i tots aquests currículums foren assenyats. No? Tot això té un sentit de submissió de la persona menys, privilegiada. No?
Perquè no diguin que arribin currículums amb persones sobrequalificades pel seu lloc de treball. Suposo
tot
que
això, tot això és l'eufemisme per dir que no pensis, que no intentis informar-te, que et conformis en tot el que manipulen a les IAs i ja està, sigui ramat, no? I tractin com un ramat, que és el que està passant ara, que és l'objectiu de la política educativa, crear ramats, crear ciutadans.
Entenc que cada cop hi hagi més terraplanistes. Així és el més normal del món. Senyora Barra.
Has llegit aquell article on diu que Darwin no s'explica a l'escola catalana?
Correcte, clar que sí.
Doncs ja està, d'aquí surten terraplanistes.
Pues ja està, és el que hi ha. És el que hi ha.
Però això està programat, està fet expressament. Eh? Això, hem de deixar de pensar que això és un accident i que no tenen la culpa. Sí, la tenen.
Mare meva. Andona Barra, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària. Escolta, gràcies per aquests 5 cèntims i lamento trucar-te sempre per parlar de desgràcies.
És un gust sempre parlar amb vosaltres.
Una abraçada forta, Andreu, cuida't.
Seguim, una abraçada. Adéu.
Cuida't, adéu. Bé, no vull afegir res més. Cadascú, ja heu escoltat, és una qüestió només de treure conclusions, mirar i escoltar, a veure què ens han d'explicar. Prometo trucar al Departament d'Educació a veure si ens donen uns minuts perquè ens ho expliquin, el concepte de fer aquest tipus de proves. Ara ja us avenço que nosaltres ho intentarem, però ja us avenço que difícilment tindrem a ningú al telèfon, perquè no seria tampoc la primera vegada que ens passa això. Va, que de seguida parlarem, perquè avui és el primer dia de petició física de regularització amb totes les cues que hi ha, per exemple, a l'Hospitalet de Llobregat és tot concentrat a la Farga de l'Hospitalet, i el nostre company Guillem Castro ha anat a prendre sensacions d'aquesta cua per captar esperances i frustracions. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, però abans, si em permeteu, parlem d'Inscon, parlem de la salut cardíaca, que és força important cuidar la màquina que fa que la nostra sang vagi per tota manera, la que ens fa viure. Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, cuidant del teu cor i realitzen aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I és que a més ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, que tota la informació sempre la pots trobar al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment, però el Girona. Per un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi popas.
¡Ay, qué ha dicho!
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
COPE Catalunya i Andorra.
torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final, competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui dilluns ha començat el primer dia de tràmits presencials per a la regularització extraordinària de persones migrants. És una mesura impulsada pel govern central que pot beneficiar fins a 500.000 de persones a tot Espanya. I a casa nostra, a Catalunya, 150.000, aproximadament. Són xifres rodones, eh? Perdó. El procés, que bàsicament ja es podia iniciar telemàticament la setmana passada, s'allargarà fins al dia 30 de juny i permetrà obtenir, un cop aprovada la sol·licitud, si és que s'aprova, un permís de residència i treball d'un any. D'un any. Bé, bàsicament, la posada en marxa d'aquest sistema presencial, evidentment, es tradueix en una alta afluència a oficines de l'atenció ciutadana, als serveis socials, especialment per obtenir doncs, un dels documents clau, que és l'informe de vulnerabilitat. Aquest és un informe clau, bàsicament, eh? Clau per tot això. En ciutats com Tarragona s'han arribat a atendre fins a 300 persones diàries només per aquest tràmit. Un fet que ha obligat a reforçar plantilles. A Barcelona, per exemple, l'Ajuntament està treballant per ordenar les cues i fer-les, aquí poso entre cometes, el més humanes possibles, bàsicament. Imagineu, perquè estem parlant també d'un punt de desesperació fins i tot, eh? I de pèrdua de paciència. Bé, bàsicament, a l'hora de fer-les més humanes també entraria aquí evitar situacions d'abús o intermediaris que en facin negoci. Això com va? Me pongo yo en la cola, pero te cobro. Por guardar del sitio. També és un què, tot el tema. A Lleida, per exemple, s'ha obert una oficina específica dedicada exclusivament a tramitar certificats de vulnerabilitat, això sí, amb personal de suport, no?, per ajudar els sol·licitants. Bé, i un dels canals habilitats és la xarxa d'oficines de correus, on aquest dilluns s'han gestionat centenars de cites arreu de Catalunya, 900 sense incidències destacades. El nostre company Guillem Castro ha estat por ahí per veure com està i prendre el pols a la situació. Guillem, com estàs? Benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Explica'ns com ha estat la teva excursió, a veure com està la situació ara mateix i quin pols has tingut.
Bueno, bàsicament a l'oficina de correus, aquí més a prop al carrer Aragó, no hi havia ningú. O sigui, ningú, t'he de dir que hi havia...
Ningú? Relativament... Estic explicant que estan aquí.
Sí, justament.
No hi havia ningú?
A la de Barcelona imagino que no. Potser a altres llocs com l'Hospitalet, potser sí que estava més...
Home, les cues a la Farga de l'Hospitalet eren importants,
clar, per això. I llavors, doncs, bueno, he anat a la Seguretat Social, que aquí sí que hi havia bastant més moviment.
D'acord.
Encara que la majoria d'ells sortien insatisfets perquè no els donaven el que ells realment venien a buscar, que és bàsicament la regularització. I aquesta regularització, precisament, representa el motor del canvi per a aquestes persones que busquen una vida millor. I avui escoltem les seves veus una a una i comencem amb l'Anna Jèssica, que fa 4 anys i mig que viu aquí i per ella els papers significarien, finalment, gaudir d'una millor vida.
¿Y qué supone para vosotros esta regularización?
Bueno, toda la vida. Poder trabajar, poder... tener el privilegio de me quedar dolente, de poder, sabes, respirar más tranquila y poder estudiar, poder conseguir pensar en un futuro.
Bueno, també hem estat parlant amb la Giselle, que també porta només 7 mesos a la ciutat de Barcelona, i en un context on ja saps tu que la ciutat està molt cara, Barcelona precisament, la vida no s'atura tampoc. Llavors la seva prioritat és l'estabilitat econòmica.
Sí, claro, porque la vida aquí es cara y es mejor poder tener un ingreso que no poder trabajar del todo.
Bueno, i després hem parlat també amb en Jorge Luis, amb 8 mesos de residència a Barcelona, I en aquesta regularització ell personalment veu una clau que obre totes les portes bàsiques. En el seu cas, precisament, tenia moltes ganes de poder retrobar-se amb la seva família i el seu país sense que tingués cap problema a l'hora de tornar.
Como te he dicho, pues los abre las posibilidades a muchas cosas, a salud, trabajo, vivienda y pues poder retornar a nuestro país, regresar a trabajar, ver a nuestra familia, tener una mejor calidad de vida aquí.
I després finalment hem pogut parlar amb en Juan, que el proper 7 de maig complirà el seu primer any a Barcelona i ens parla de la barrera invisible que suposa no tenir documentació a l'hora de buscar feina.
Voy a cumplir un año aquí en Barcelona el 7 de mayo.
¿Y qué supone para ustedes esta regularización?
Pues más beneficios, creo, más que todo por el tema de trabajo. Por eso, porque la mayoría no quieren contratar a gente ilegal y ya con papeles uno puede trabajar.
Bueno, pues ja ho veus, quatre testimonis, quatre realitats i un objectiu comú, que és la vida plena.
Bueno, bàsicament estem parlant d'una situació que ja era hora que es posés una mica d'ordre, perquè és el que deia el darrer testimoni, no em recordo el nom.
El Juan.
El Juan. El Juan deia, clar, és que si eres il·legal no te quieren contratar. És lògic, perquè l'empresari també s'ho està jugant. Si contractes una persona de forma il·legal, és a dir, sense un permís de treball, de feina a Espanya, està jugant també un què. Llavors és un peix que es mossega la cua. Aquesta persona ha d'anar a treballar bé, amb feines mal pagades, tampoc té uns drets, però és que tampoc té uns deures. Uh-huh. És a dir, el treball amb bé, no hi ha cap dret, és una explotació, segurament, un abús, per alguns empresaris o empresàries desalmades, que això seria un altre tema a parlar, però és que tampoc té cap deure, conforme a impostos, conforme a aportació, etc etc. Doncs quin pols has notat tu allà? Quan parlo de batec, hi havia esperança, desesperança, hi havia tensió. Com ho veies tu, aquestes coses?
Molta esperança, sobretot per com hem escoltat, per aquests joves, perquè la majoria d'ells eren joves, que tenen la possibilitat de treballar de manera legal.
I tranquil·litat? Havia tranquil·litat?
Molta tranquil·litat, molta tranquil·litat. I a més, com has escoltat el darrer testimoni, pues, la possibilitat de, la possibilitat d'anar al seu país a veure la seva família, que potser he estat parlant amb gent que portava més de 2 anys Clar. Sense veure-la, pues és, toca una mica la fibra.
Que poder anar i després tenir la garantia que pots tornar a la teva feina és tot un què.
Sí.
Guillem, escolta, moltes gràcies.
A tu.
Apa, que tinguis un bon dia. Cuida't, eh?
Igualment.
Gràcies per la feina. Guillem Castro, que ha estat a les cues per veure com funcionava tot això i prendre una mica el batec a tota aquesta esperança que es mastega i que de bo arriba a totes les persones que puguin arribar, en tot cas, eh? Va, que de seguida rebrem ja en portes de... És que olorem a Sant Jordi, ja olorem a aquesta gran diada catalana que us dic entre vosaltres i jo... I que no surti d'aquí, que afortunadament, i toco fusta, no va ser declarada Diada de Catalunya. Per què dic això? Perquè s'ha evitat la politització i la manipulació d'una diada que és de tots, en aquest cas. I Sant Jordi, és veritat que hi ha política, eh? Sempre hi ha polítics. Política sempre està per tot arreu, però no tant. Ja és molt més maca, molt més brillant i molt més xula. De seguida parlarem amb l'Alfred López per ser una mica més savis davant de totes les expressions. Però abans, tinc un missatge per comunitats de veïns, per administracions de finques, perquè no sé si voleu més seguretat. Però si voleu més seguretat a la teva comunitat, està Digital Mantenimientos, que per 39,90 al mes instal·len una càmera amb quota tancada sense despeses afegides. Són 40 anys, eh? Són 40 anys d'experiència, poca broma. 40 anys donant servei a comunitats de veïns. Una experiència que es nota, perquè és que qualsevol pot posar una càmera. Hasta jo, com allà una càmera, tu què sabes de càmera? Pues nada, pues poca cosa. Doncs entra a digitalmantenimientos.com, digitalmantenimientos.com, perquè la diferència no está en la cámara, está en el survey.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
És el moment de parlar de curiositats, és el moment de ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador cultural, que a més, ara que en tres dies tenim Sant Jordi, està ja l'home, és el prime time, és su prime, és el prime de los escritores y los autores. Sí. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, pues sí, es mi día del año preferido, el día de Sant Jordi.
Es muy
día
chulo
del
el
libro.
Día de Sant Jordi, ¿eh?
Y con muchas ganas de vivirlo a tope, porque además vengo con, como ya sabes, como he anunciado en las últimas semanas, con una criatura bajo el brazo,
sí,
con
señor.
101 expresiones de ficción criminal, que estaremos allí Eva y yo, además que lo hemos escrito junto con mi pareja de vida, Eva Núñez.
Tenéis ese defecto de escribir todo,
sí,
absolutamente.
Sí, y claro, ella ha aportado todo su conocimiento en la novela negra, yo la he seguido etimologías, he ido indagando de dónde sale, de dónde viene, y esas 101 expresiones de ficción criminal.
Vais a estar en Balmes con Diputación, ¿no?
Sí, Diputación,
¿sí?
Entre Balmes y Enric Granados.
Vale, ahí está.
Y allí donde está el seminario, pues ahí en la acera del...
Aquí al lado de la radio vais a estar.
Sí, aquí al lado de la radio. Así
luego me pasaré.
Eso espero.
Te voy a llevar una rosa, te voy a llevar una
no,
rosita.
No, es que además te voy a decir una cosa.
Ah,
a todo aquel oyente, aparte de tú y de todos los compañeros de aquí de COPE, que se acerquen aquí a la mesa donde vamos a estar, yo voy a regalar una rosa. Solo por acercaros. No hace falta que vengáis a comprar. Venid a saludar y yo os regalaré una rosa.
¿En serio?
Sí.
Estás muy generoso, ¿eh? ¿Qué
sí.
pasa?
¿Qué eso ya llevo tres años haciéndolo y vi que funciona muy
pues
bien.
Es un detalle,
y,
es muy bonito.
Y eso, llegué a un acuerdo con una empresa de proveedora al por mayor de rosas, que me lo dejan muy, 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 muy bien de precio y tal, muy arregladito, y yo regalo una rosa desde hace tres años a todos los que... Claro, hasta fin de existencias tengo una
claro.
limitación, pero que bueno, pero
vale,
si
no,
vienes
no,
a las 8 de la tarde igual ya no quedan rosas, pero sí que estaremos desde la 1 de la tarde hasta la 8 de la tarde aquí en Diputación 231, o sea, la acera del Seminario Conciliar, entre Balmes y Enric Granados, y con nuestros libros. Estaremos en una mesa compartiendo además con Eva Núñez, sí. Y luego se incorporará mi hermano Francesc Sanahuja con sus novelas.
Pues toda la familia
estaremos,
ahí, ¿eh?
Estaremos los tres allí.
El clan, estáis ahí el clan.
Y muy felices,
muy bien, felices de
atenderos a todos.
Los os que visitaré, por cierto, para ser tal metro que os arriba, que os agafa el propio, es Universitat, línea 1, Universitat, hasta el costadet, es un carrer más allá.
Sí, sí.
Bueno, vamos por las curiosidades de hoy y
sí.
Empezamos por el término arriba.
Arriba, sí, sí.
El
sí.
curioso origen del término arriba.
Arriba, sí, que conocemos eso, arriba, ¿no? Y es una locución latina que además está partida, es ad ripam, que significa a la orilla o en la ribera.
Sí. ¿Qué ahora tiene ya, que ver con
sí,
esto?
Ahora ya es de esas palabras que te rompen.
¿Cómo llega lo de la ribera a ser arriba, incluso juntándolo en una misma frase, subir arriba, lo cual ya se sabe que
pues
cuando
ya
subes arriba ya se sabe, no subes
te
nunca
lo voy,
abajo.
Te lo voy a explicar.
Dime.
En origen hacía referencia a los lugares situados en una zona más alta respecto al cauce de un río o al nivel del mar. Algo muy habitual en los tiempos antiguamente, ¿no? Cuando muchas poblaciones se asentaban en terrenos elevados para resguardarse de inundaciones y otros riesgos relacionados con el agua, pero siempre cerca del agua. Había que tener agua cerca, había que
de
tener
acuerdo.
Un río, etcétera, pero en un punto elevado, en el punto más elevado de las cercanías, ¿no? Con el paso del tiempo, la palabra amplió su uso y pasó a señalar cualquier posición superior respecto a otra. Y por eso hoy en día utilizamos arriba para indicar algo que está en un nivel más alto, ya sea de forma literal, como una colina, un piso superior, o en sentido figurado, como al hablar de jerarquía, ¿no? Pues, bueno, pues fulanito está arriba, ¿no?
Está arriba.
De escalafón, ¿no? Pues es eso, a la orilla o en la ribera era la explicación etimológica de esta palabra, arriba.
Muy bien, hay que ver cómo cambian las cosas. Fíjate tú, sí. Imagina't, l'arrel al final de tot això. Ara parlem de ser pesadets. Quan un és pesadet que està dando la murga, que està pegant una paliza, a vegades nosaltres intentem que no donar la murga, sinó senzillament parlar, no? Però ¿de dónde surge esa expresión? ¿De dónde surge dar la murga?
Pues bien, su origen se relaciona con la murga, que es un tipo de actuación callejera que mezclaba música, teatro y humor. Antiguamente las murgas iban por las calles cuando se hacía más teatro callejero que teatro sí. de salón, por decirlo de algún modo, ¿no? Y los llamados murguistas cantaban coplas satíricas, hacían burlas sociales o políticas y además recurrían a disfraces, recursos llamativos para atraer al público. Y aunque estos espectáculos gozaban de muchísima popularidad, también podían resultar ruidosos, insistentes y molestas para quien pues no tenían ganas de escucharlo. Aquellos vecinos pues que sean pues es como el típico vecino que no le guste que le pongan la feria o la fiesta mayor, los conciertos de fiesta mayor, sí. Delante de casa. Pues lo mismo, aquellos vecinos a los que les molestaba que los murguistas, que diesen la murga. pues empezaron a quejarse, no quiero que aquí, o tiraban los orines por la ventana en tiempos en los que no habían baños en las casas que se decía, ¡ay, agua va! Pues sin decir el agua va, les tiraban para que se marchasen, y así que de ahí surgió la expresión, primero vinculada a las representaciones callejeras y con el tiempo extendida a cualquier persona que insiste demasiado, aburre o termina sacando de quicio a los demás.
Caray, y con un agua va que no era agua precisamente lo que iba, y sin avisar. Más, seguramente cuando aneu al... És una paraula d'aquestes també finolis, en tot cas, eh? Esto está exquisito. Sí. Exquisito quan fem referència al menjar, però exquisito també pot fer referència a modales exquisitos i coses por el estilo.
Sí, sí.
Però, ¿de dónde viene el término exquisito?
Pues proviene del latín exquisitus, que es un participio de exquirere, que es un verbo formado por el prefijo ex, que quiere decir fuera o lejos, o que no está dentro, y cuadere, buscar. Y en su origen hacía referencia a aquello que había sido buscado con esmero, escogido con cuidado y seleccionado por su especial calidad, y de ahí pasó a designar lo distinguido, lo excelente o lo fuera de lo común. Y con el tiempo la palabra eso mantuvo esa idea de algo especialmente valioso, refinado, y acabó aplicándose a todo aquello que destacaba por su gran calidad, delicadeza o buen gusto, ya sea una comida, una obra artística o incluso un comportamiento, ¿no? Mira qué comportamiento más exquisito tiene aquí José Miguel Cruz.
Se ha comportado conmigo con de una manera exquisita, sí. Directamente, mm-hmm. Bueno, pues aquí ho tenim. Alfred López, estarem pendents d'este Sant Jordi. A veure què tal, eh?
Eso esperemos, ya te digo, es el día más especial del año para mí. Y ya no es vender o mucho o vender poco, es que venga la gente, me salude, me diga, hoy te escucho en la radio, te veo en tus colaboraciones que haces en redes sociales, medios,
la tele,
y tal,
lados,
me encantas y tal. Hay personas que ya muchas veces me vienen con el libro comprado, que lo han comprado a través de Amazon, que mis libros se venden a través de Amazon, y vienen para que se lo firme. O sea, no es un día... hay otros que sí, ¿no? Pero yo no es un día en el que quiera vender. Quiero vender, evidentemente.
Claro, no me digas
si vendo,
que, claro.
Si vendo 10, mejor que vender 4.
Sin duda.
Pero me llena mucho, 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 mucho el que se acerquen solo para saludar. Y por eso quiero tener yo esa deferencia con todos aquellos que se acerquen para regalarles una rosa.
Así sea. Alfred López, muchísimas gracias.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Ai, Alfred, ens veurem en aquest cas. Va, que estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera Cope Catalunya, obrirem migdia a Cope. Recordar que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar i a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Si busqueu Cope Catalunya, allà ho trobareu tot a portada. I tancarem i obrirem migdia parlant de les adopcions internacionals. En una qüestió de 20 anys, des del 2005 a l'any passat, el 2025... han caigut un 97%. No només serà aquest tema del que parlarem, sinó també la necessitat urgent de famílies d'acolliment. Famílies d'acolliment. En parlarem de tot això, entre moltes d'altres coses, eh? que en parlem, com per exemple la meteo. La meteo, que avui tenim una alerta, atenció, per intensitat de pluja a les comarques de Girona, pràcticament a totes les comarques de Girona, per una situació de tempesta, de caiguda localment de molta aigua, de forma tempestuosa, i de pedra, també pedra, que més o menys cap al Berguedà, per a tota aquesta zona, és on està previst, o almenys el Metocat diu que pot caure aquesta pedra, eh? I pluja Pirineu per Pirineu, amb alerta inclosa, sobretot a comarques de Girona, així que molta atenció, eh?, per aquesta zona. Va, que arribem a la una, i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Agafem quatre cosetes, ens actualitzem, tornem de seguida.